La violència vicària és un cas extrem de violència de gènere en què els fills del matrimoni són l'instrument per fer mal a la parella. Avui hem sabut que ahir la nit, en un hotel de Barcelona, un home que s'estava separant de la seva dona va matar presumptament els fills de 2 anys que tenien en comú. En parlarem ara mateix d'aquest fenomen desgraciat amb la Carme Tello, psicòloga i presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada. Carme Tello, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha una cosa que se'ns escapa totalment de la comprensió i és què motiva a pares a fer mal als seus fills.
Bueno, bàsicament és que no veuen els fills com a persones, sinó que els veuen com a objecte que pot ser utilitzada contra la seva dona per fer-li mal. És a dir, que cosifiquen el fill o la filla com un objecte per aterroritzar o per fer mal a l'altre, en aquest cas la seva dona.
I existeix alguna manera d'identificar, perquè això es produeix quan hi ha una separació i que l'home no accepta. Hi ha una manera de detectar que l'home acabarà fent o tenint una conducta similar?
A veure, el perfil d'aquests homes és d'una psicopatia. Una psicopatia clara, perquè el psicòpata el que utilitza l'altre com a objecte, no com a persona. A veure, en principi, si no, el psicòpata pot passar per ser una persona absolutament encantadora i socialment agradable. O sigui que a vegades resulta una mica complicat poder-los detectar a temps. El que passa que a vegades poden donar-se indicadors que poden passar com a desapercebuts justament per aquest encantador de ceps que té per costum ser els psicòpates, no? O els sociòpates, en aquest cas.
Si la violència masclista s'expressa de diferents maneres, la vicària, que també és una forma de violència masclista, també deu tenir diferents expressions, no? Quines serien?
Bàsicament, l'expressió és, com us deia abans, cosificar els fills i passen a ser una arma en contra de la dona. Aquesta seria, jo diria, la definició més clara del que passa per entendre com és possible que un pare utilitzi els seus fills, és a dir, que perdi la seva capacitat d'estimació, diria animal, en el bon sentit de la paraula, que qualsevol pare té en relació als seus propis fills, no?
És a dir, que matar els seus fills seria l'expressió més exagerada i més radical i més dramàtica, però que fer-los servir sempre com a arma contra la parella o l'exparella també seria violència vicària, eh?
Hombre, totalment, perquè en la mida que se cosifica el nen o la nena, passa a ser violència. Però pensa que aquesta és una de les qüestions que és important que tinguem en compte, és a dir, que es cosifica, es fa objecte, deixa de ser persona, per tant es pot ser utilitzat perfectament, no?
Les agressions de menors a les mares també s'inclouen dins de la violència vicària?
No té res a veure.
No té res a veure.
És a dir, no, que un menor agredeixi el pare o a la mare no té res a veure, són coses totalment diferents, eh? Totalment diferents, i que tenen que veure molt en què ha passat abans de que aquest nen o aquesta nena tingui conductes agressives en contra del pare o la mare. Això s'explica si entenem la història prèvia. És a dir, no és per casualitat que un nen o una nena siguin violents contra els pares. Alguna cosa ha passat, ha fallat a l'educació prèvia d'aquests pares en relació als nens, que no han donat límits clars ni han ajudat a tindre que aquest nen pugui ser empàtic i pugui tindre uns mínims de còdics morals del que es pot fer i el que no es pot fer. I sobretot que no es poden aconseguir les coses de manera immediata, sinó que les coses tenen el seu temps per aconseguir-les, no?
En el cas de la llei, de les separacions, de les custòdies compartides, hi ha, suposo, encara molta feina per fer en aquesta qüestió, no? Perquè tots, vaja, és una obvietat, però cal explicar-la i remarcar-la, no? Un home maltractador no serà mai un bon pare, no? I això
és
un punt de partida.
És que aquest és un punt clar. És a dir, quan més greu és el maltracte, més risc hi ha que aquest home utilitzi els fills com a arma arrojadissa contra la dona. És a dir, més risc hi ha que passin a ser objectes i, per tant, víctimes en contra de la mare. O sigui, que una de les coses que, des de la meva modesta opinió, és que quan hi ha una separació per violència, el que s'ha de mirar molt seriosament és què passa amb les visites d'aquests nens. I jo no dic que, no, que el pare no visiti els nens, però sí que potser siguin visites vigilades fins que no estigui molt controlada la situació. Perquè passar d'una violència greu del pare contra la mare a que aquest pare pugui tindre visites i viure sense control dels seus fills, sempre suposa un risc. Per tant, hi hauria que controlar una mica tot això i jo seria partidària de fer un estudi previ mitjans visites controlades o visites seguides.
Per tant, des del teu criteri de professional que es dedica a això, queda claríssim que un home maltractador mai hauria de tenir una custòdia compartida, per tant.
Home, mai no, però hi hauria...
Dic un home maltractador, eh?
Sí, però un maltractador com Déu mana, no. És en el mal sentit de la paraula.
Sí.
És a dir, un maltractador que hi ha hagut agressions físiques molt greus, hi ha un risc de repetició elevadíssim.
Molt bé. Per últim, què hem de fer els mitjans de comunicació davant de notícies com aquesta que ens ha donat peu a parlar amb tu avui?
Pues mira, el que esteu fent ara, és a dir, donar publicitat perquè hi hagi una consciència, perquè una de les qüestions que jo crec que és molt important i que des de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada tenim molta cura de publicitar és que més del 90% dels tipus de maltractes i abús sexual que reben els nens i les nenes es dona dintre de la família i que dintre de la família hi ha secrets compartits i resulta molt difícil moltes vegades de que puguin sortir a la llum. Per tant, el que les mitjans de comunicació donguin una informació sobre que aquesta violència existeix i que no solament és la violència dels nens que es pugui donar a les escoles, a nivell de les esglésies o a nivell de l'esport, sinó que la família, que serien els que tindrien que cuidar i estimar els nens i les nenes, són maltractadors i que aquesta és la clau de cultiu de que aquest nen maltractat o nena maltractada, quan sigui gran, esdevingui un maltractador o víctima. I això és molt important. I els mitjans de comunicació el que esteu fent és donar visibilitat perquè la gent tingui un punt de reflexió i es pari a pensar de que abans, això hi ha que preveure abans. I la previsió abans és quan s'és petit i s'està a casa. Una vegada la cosa està disparada, és molt difícil de ser controlada.
Doncs Carme Tello, psicòloga i presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.